de tot el que hem fet. Estem disfrutant, hem vingut aquí sense res a perdre i estem disfrutant. Jugadors que s'han de mostrar i que han de fer-se veure, no?, pel futbol europeu. I la veritat és que estem jugant molt bé i bueno, anem a aprofitar-ho, anem partit a partit a veure què passa al final de temporada.
Una última part meva, avui han expulsat Oriol Romeu, no podrà jugar. Et veuries jugant al mig del camp?
Sí, ja crec que en algun partit, sobretot al principi de temporada em va tocar fer-ho, quan no havia arribat encara Oriol. Bueno, no és fàcil, sobretot quan porto tant de temps jugant de central, però bueno, tot es pot parlar i amb el míster, bueno, que ell serà el que decidirà, però jo estic aquí per donar un cop de mà.
Mitchell no parla d'Europa, però sí que deia, no?, que l'equip té fam i ganes de fer història. No sé com afronteu el tram final i bueno, quin ambient es respira, quina mentalitat hi ha.
Bé, a Mitchell des del principi, per com va veure l'equip quan es va acabar de mig formar, ja va dir que per ell l'objectiu eren els 53 punts i molts jugadors ens vam quedar sorpresos i fins i tot, bueno, ens miràvem com dient, ostres, no sé, però bueno, ara li hem de donar la raó i aquest és l'objectiu, seguint sumant, fent bons partits sobretot, que això és el més important, que és el que ens portarà els resultats, i acabant la temporada disfrutant i fent disfrutar la nostra gent, que també avui ha vingut fins aquí i ha sigut molt important per nosaltres.
Dins el bastidor parleu el tema d'Europa, vull dir, ara que sou conscients que de fet després de la final de Copa perdre Osasuna us va deixar ja en posició de Conference League, vull dir, aquest debat el teniu dins el bastidor? Esteu il·lusionats? Us motiva molt? Teniu quatre partits per davant?
Sí, òbviament, ho parlem, i inclús després de la derrota d'Osasuna contra el Madrid a la Copa. Bueno, són coses que es van donant i que mica en mica tu veus que vas amb bona dinàmica, que acabaràs bé la temporada, veus que estàs jugant molt bé i veus que cada vegada et vas apropant més amunt i ho anem parlant, no? Sobretot el fet aquest de que he comentat abans, que el míster des de principi de temporada ho veia molt clar, els 53 punts. Nosaltres, i a més a mesura que anava avançant la temporada i veiem com estava apretada la zona de baix, ni ens ho pensàvem que poguéssim arribar a aquestes alçades així, i bueno, al final ho vas comentant, però bueno, ja et dic, des de disfrutar i jugar i fer bons partits, i després ja el que vingui ho rebrem amb els braços oberts.
Tu saps el que és jugar a Europa i les conseqüències i la dificultat que també té jugar a Europa. Com veus el Girona si li arriba aquesta oportunitat?
Bé, doncs mira, precisament a vegades jo parlo amb alguns companys que tinc molt propers, em recorda molt a la temporada aquella de l'Espanyol de Rubi. Rubi era l'únic que s'ho imaginava i que ens animava i que ho veia factible, i els jugadors fins a les últimes jornades no ho veiem. I acabes amb aquesta bona dinàmica i vas jugant bé i vas guanyant i al final no et dones compte i estàs a un pas i ho aconsegueixes. Bueno, després, al igual que els jugadors hem estat a l'alçada, després ha d'estar el club. Crec que l'Espanyol després va cometre moltes errades, el Girona pot prendre, o podria prendre com a mirar i on mirar-se, no? I intentar de mantenir l'entrenador, mantenir els jugadors importants, mantenir una estructura i a més portant jugadors de més nivell, pues, per intentar de créixer, no d'estancar-se, sinó de créixer.
Doncs vaja, jo crec que és un missatge que, gràcies David, per cert, és un missatge que fa de bon escoltar. Les declaracions de David López fan de bon escoltar perquè ja exerceix com a capità, no?, del Girona, com algú que té un cert pòsit, que, com si fes molts anys que hi fos, no?, i explicant que del que es tracta és de mantenir l'entrenador, de mantenir els jugadors importants de la plantilla. Alguns se n'hauran d'anar, d'altres estan cedits i els reclamaran als seus clubs de procedència, però en tot cas és un discurs en aquesta última resposta que crec que val molt la pena, a banda de recordar que ell ha dit que es veu en condicions de jugar al mig del camp, en el lloc del sancionat Oriol Romeu, que avui ha vist la targeta vermella per dues grogues, i que el partit d'avui ha estat un dels més durs físicament de tota la temporada.
Una veu autoritzada, i tant, encara que hagi arribat aquesta temporada, un dels homes que ha viscut més coses en el món del futbol, que té més mili i que està rendint a un excel·lent nivell. Jo sóc el primer que aixeco la mà, perquè jo no... A mi m'ha sorprès el rendiment de David López, en positiu, sí. Aquesta temporada amb el Girona. Jo quan el Girona va anunciar la seva contractació vaig tenir dubtes de si realment era un bon element a incorporar, i des d'aquí aixeco la mà i la falta per mi, perquè el rendiment és altíssim, i jo crec que també, Miquel, aquesta altra part també que no veiem en el dia a dia, que també deu agrair molt Mitchell, d'un tio amb tanta mili, de com deu ajudar,
Sí, de fet, jo tinc la mateixa... Vaja, aixeco la mà, doble falta personal, teva i meva, perquè jo també tenia dubtes quan el Girona va anunciar l'arribada de David López, i fins i tot seguidors de l'Espanyol amb els quals he parlat creien que era un jugador que ja no podies esprimar més per jugar primera. Doncs goita el com s'està esprement i com està rendint. I a banda d'això, jo crec que un detall que és prou revelador, per exemple, és que el seu millor amic al vestidor és Oriol Romeu, i s'han conegut aquesta temporada. És a dir, són dos jugadors que per perfil al terreny de joc i fora del terreny de joc tenen unes característiques que els uneixen i que crec que són l'entrenador al camp d'alguna manera, no? I que realment són molt valuosos per aquest equip. I és clar, si tu sents algú com l'Oriol o algú com el David dient coses com les que han dit, doncs llavors potser aquell punt de reticència o de por, puges a primera, si a classificacions per Europa i ai, què passarà la temporada següent, doncs potser tens més confiança en tothom que hi ha al club i penses que pot ser un èxit si s'aconsegueix en Europa i no ve de tema per la temporada que ve.
Sortirà la paraula Europa en alguna pàgina de demà del diari de Girona, Brugui, o no?
I tant, ja fa 15 dies que cada dia surt, perquè recordem que no hi va haver lliga al cap de setmana, i hem d'exprimar-nos el cervell i buscar dades històriques, jugadors que hi han jugat, equips que hi van jugar i van fer-ho bé, i evidentment no es pot parlar de res més amb l'escenari actual, a 4 jornades pel final, i després d'haver estat capaç d'empatar a Noeta contra una Real Societat com l'actual, la millor dels últims anys. Europa és una opció, una possibilitat més real que mai. Va començar sent el que deien David López ara, una cosa impensable, no ja Europa sinó els 53 punts, una utopia, com aquell qui diu, va convertir-se en somni fa un parell o tres de setmanes, i ara és una possibilitat ben real que el Girona ho té a la mà i dependrà d'ell, a veure si arriben les forces, la qualitat dels jugadors també, les baixes, aquesta d'Oriol Romeu és sensible, i si es pot substituir bé i competir i fer alguna cosa amb el Villarreal, doncs benvingut sigui per continuar alimentant aquesta via continental que tant engresca per aquí.
Girona suma 48 punts, és a 5 d'aquests 53 que va marcar Mitchell com una fita a assolir al final de la temporada. Ballera, quants punts deies que, com allò que fa Mundet de vegades quan queden 2, 3, 4 minuts de partit, que diu la victòria està en 84 punts, quants punts dona l'Europa League?
Mira, jo...
Europa League, no, perdona, la Conference League.
Sí, jo, tenint en compte que el Girona...
Ben balat, ja.
La Champions, mira la Champions, Ballera.
La Champions ja no hi arribem. Tenint en compte que el Girona té guanyat l'Averaix amb l'Atlètic Club, jo penso que 55 punts...
7 de 12.
Podrien ser suficients. 57, jo crec que te l'asseguren, però 55 podrien ser suficients.
Compres segur?
Jo crec, sí, vaja, a mi si en Ballera em diu 49 també ho compro, si ell m'ho diu jo vaig i compro, això és claríssim, però clar, jo crec que a més avui, com deia abans en Brugui, aquest punt potser final de la jornada acaba per deixar-te fora de la setena posició, no ho sé, espero que no, però potser te'n deixa fora, però crec que és un punt amb el qual des de fora del Girona els clubs rivals en la lluita per Europa no hi comptaven. El Girona sí, perquè el Girona ens està deixant a tots malament sempre que paquem de prudents, però crec que és un punt que és molt més valuós del que pugui semblar ara mateix. Sincerament tinc aquesta sensació i crec que amb aquest 55 que diuen Gerard podria ser una xifra realment bastant raonable. Recordo el calendari, per cert, el següent partit del Girona és contra el Villarreal a Montilivi, desplaçament al camp del Celta, després el Betis a Montilivi i l'última jornada al camp de l'Osasuna. Aquest és el calendari, aquestes són les 4 jornades que queden.
Sí. Mi, els partits de casa, no?, que el Girona ha estat tan bé a Montilivi, són rivals complicats, però si lligues els de casa, ostres, és el que deia ell, amb un empatet a fora, gairebé ho tens, eh?
Clar, és que a més el Girona crec que és el quart millor local de la categoria. Diria que és el quart per darrere del Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid.
L'última jornada, l'Atlètic Club visita el Santiago Bernabéu. Jo crec que a la Copa no, però en aquella última jornada Miquel Agut es posarà la samarreta de Vinícius, de Vini Júnior, per animar el Real Madrid. Només et dic això.
No, escolta, vull dir, d'això, si d'això en depèn, si d'això en depèn, fins i tot n'hi podria haver constància gràfica. Imagina't què et dic. Si d'això en depèn.
Miquel, que, va, no. Les constàncies gràfiques queden per tota la vida, eh?
Escolta'm, ja hi posarem... Mm. Saps allò com a les pel·lícules o algunes sèries que no volen que es vegi que l'ordinador és d'una marca determinada i posen com un esparadrap a sobre perquè no es vegi la marca? Doncs podríem fer això, una samarreta blanca, posem un esparadrap a sobre l'escut i ja està.
Brugui la de Militao, demana, diu, per aquesta última jornada de Lliga.
Per en Miquel, la de Mariano, que és del seu...
Clar.
La Mariano aquesta passaria més bé, però encara.
Sí. Ja la veu tenir, sí. Ja li deu haver regalat un dia.
No,
ja,
aquesta encara no, però hi va haver un dia que vaig anar a córrer per la platja i em vaig trobar un amic meu, que és molt bon amic meu i amic íntim de Mariano, i me'l vaig veure corrent per la platja amb una samarreta del Madrid, ell que és soci del Barça, i vaig pensar que l'amistat no té fronteres. Una mica més i m'agafa un ictus, però vaig pensar això.
Déu-n'hi-do. Miquel, tanquem línies amb Anoeta. Hem tingut el Xavi Cupido tocant els botons. De fet, ja l'hem escoltat també durant la transmissió. Home. Tot venut aquí.
Sí, tot venut. En algun moment ha semblat que potser el Girona feia aparèixer un segon jugador a la zona mixta, però no n'hi haurà pas cap que aparegui. Només ha passat per aquí David López i n'hem tingut prou, perquè sempre és un goig escoltar-lo, i des d'aquí sí, ja podem tancar-ho tot.
A dinar ara?
Pinxos ara o no?
Aviam, poseu-vos, sisplau, agafeu tanda per preguntar. Xavier Puigdemorós, digues.
No, la mateixa pregunta, si toca dinar.
No sé si toca dinar o becaina, fins i tot, perquè avui l'avió sortia molt d'hora. No sé què tocarà. Va. Sopar segur, però ara mateix no sé què... No, que no sopareu vosaltres.
Torneu?
Que no sopareu vosaltres.
Però pot ser, a veure, són 4:15 de cinc. Deu doncs... haver-hi alguna manera de tornar via tren, sí, via carretera, avió.
Home, sí, clar. Mira, fa 12 hores, a 4:15 de cinc, ja estaven anant cap a l'aeroport.
No hi ha vol, fins demà.
Aviam, Cupi, hi ha manera de tornar que no sigui per carretera?
Ja et dic jo que Cupi deu tornar ara mateix.
Ah, sí, va, quan l'acomiadis, jo estic al cotxe. No,
però escolta...
De fet, ho tinc tot recollit, em falta aquest quàntum...
Que és un cotxe unipersonal, és un cotxe...
Sí, és intransferible, perquè va a Vilanova directe, o sigui...
És un eixam d'aquells, no? Allò que és com una caixa de llumins i només n'hi cap un.
Retratado, que deia aquell, el bot.
No, però el cotxe, haurem de demanar un telefèric, no?, per pujar fins al cotxe.
Bueno, sí, però no passem tiquet.
Doncs au, cap allà que anirem a buscar el cotxe, a deixar-hi els trastos i a celebrar d'alguna manera amb un xacolí aquest empat a dos i aquest gran punt al camp de la Reial Societat.
Molt bé, gràcies, Agut. Fins ara.
Agur.
Amb el Xavi Cupido tocant els botons avui a Anoeta. Bruguit, llegim el diari de Girona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Vagi bé. El Marc Brugués amb el Fel Feixedes, amb el Miquel Agut, com sempre, a les transmissions del Girona. Setmana que ve, dissabte, 2:00 PM, Girona, una altra vegada a les 2:00, de fet, la setmana que ve jugant tant l'Espanyol com el Girona a les 2:00, un dissabte i l'altre diumenge, per tant ens hi posarem ben d'hora ja en el cap de setmana que ve. Això ja en parlarem, que encara queden 7 dies, encara que hem d'arrencar tot just aquest cap de setmana. El Bayern per feina a Múnich. Ballera.
Sí, marca el tercer i crec que sentencia el partit. El 5 de la segona ha marcat Serge Gnabry, amb una rematada a dins de l'àrea. Ara som al 9, continua atacant, de fet, l'equip de Tuchel. Bayern 3, Schalke 0. El Bayern, per tant, sumarà la victòria, tindrà 4 punts més que el Dortmund a l'espera del que faci el seu rival aquesta tarda també a casa contra el Borussia Mönchengladbach. Recordo el calendari del Bayern en les últimes 2 jornades. Bayern-Leipzig en la penúltima, partidàs perquè el Leipzig s'està jugant la Champions, i en l'última, Colònia-Bayern.
Déu-n'hi-do, aquest Bayern-Leipzig de la setmana que ve. A primera no tenim gols, a Suna 0, Almeria 0. Has mirat, Molló, quan Sun va fer el 7è la temporada passada.
Sí, va ser el Villarreal, justament, el pròxim rival del Girona, va fer 59 punts. Mm. 59 punts. Com a curiositat, per cert, el 8è va ser l'Atlètic Club amb 55.
Ah!
A veure si torna a fer 55 i no li serveix, perquè, per exemple, si el Girona en fes 55, el Girona seria el 7è.
Mira, la temporada anterior, 58, també el Villarreal... I l'anterior, Granada 7è amb 56. Granada, que es podria assimilar bastant a la història del Girona, un equip... Diego Martínez,
sí,
l'exentrenador espanyol, que el va col·locar a Europa. doncs, un equip que per aspiracions doncs, no tenia doncs, la idea de jugar a Europa, amb 56 punts li va servir per quedar setè i jugar a Europa.
No mirarem com li van anar després al Granada.
Aleshores encara existia l'Europa League, n'anaven 3, ara... Mm-hmm. Dos a l'Europa League i una a la Conference.
Sí, tot i que, ara que deia el Brugui això, que han anat mirant temes d'Europa, crec recordar que aquesta setmana, precisament, la Diària de Girona mirava com els havia anat en equips no preparats, en teoria, per jugar a Europa, i hi havia majoria que... Sí. Que aguantaven, eh? Vull dir que no és allò que jugues a Europa i baixes la temporada següent, bueno, sinó que són casos puntuals dels que baixen i la majoria es mantenien a primera divisió.
Que aquesta història s'ha anat repetint i de tant que es repeteix, clar, hi ha gent que se la creu, però és que tampoc t'assegura quedar fora d'Europa que et mantinguis la següent, no?
No.
I de fet, jo recordo, per exemple, temporades del Getafe i del mateix Granada, boníssimes a Europa i mantenint-se també la Lliga en sisena, setena, vuitena, novena posició. Per què? Perquè això et fa tenir també bons jugadors i et fa tenir una plantilla més llarga, més completa. En fi, veurem.
3-0 guanyant el Bayern, 0-0 a primera. I com tenim l'etapa del Giro d'Itàlia?
Doncs ja fa una bona estona que està sentenciada. A 6 quilòmetres pel final de la vuitena etapa guanyarà Ben Healy, l'irlandès, un dels ciclistes revelació de les clàssiques de primavera. Ha atacat a 50 quilòmetres per la línia de meta, ha marxat dels seus companys d'escapada i ha anat obrint forat. Ara són més de 2 minuts respecte a 5 ciclistes, entre els que hi ha Carlos Verona, el ciclista del Movistar, però vaja, queden 5 quilòmetres, 2,5 pràcticament, i 6 minuts i mig respecte al gran grup. L'irlandès Healy guanyarà aquesta vuitena etapa del Giro.
I ara sí, a Roma ha arrencat aquest Ramos Alcaraz, que això deu ser segona ronda, Molló.
Sí, i això vol dir que és el debut d'Alcaraz a Roma, i de fet, haver començat el partit, ja podem dir que Alcaraz és nou número 1 del món. Ha començat el partit favorable al català Albert Ramos, 2-0, però ara ja 2-2 i 40-15 pel Murcia, que està servint pel 3-2.
A la Premier tenim jugant el Manchester United, el Newcastle, que ha acabat fent, finalment, Molló.
Empatant. Recordo que havia començat perdent el camp del Leeds 1-0, ha remuntat 1-2 i ha acabat empatant a 2. I ara el United guanya amb un gol de Martial. Manchester United 1, Wolverhampton 0, al primer minut de la segona part. I també tenim un altre partit important en la lluita per Europa, el del Tottenham, que està perdent el camp de l'Aston Villa d'Emery. Aston Villa 1, Tottenham 0. El Chelsea, per cert, per no perdre el costum, també està perdent. Cantada de Mendy, que avui és titular al Chelsea, en una sortida amb els punts lamentable. Chelsea 0, Nottingham Forest 1.
Newcastle, que ho tenia fet, sí, del sí, tot, encara té 4 punts de marge sobre el Liverpool, i amb els mateixos partits jugats ara, sí, ara mateix, vull dir que ho té bé, però ho tenia lligadíssim i encara ho haurà de suar en aquestes últimes jornades que queden de Lliga Anglesa per jugar a la Champions la propera temporada. 13 i les 5, una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. 2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet?
Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop d'ell. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca. Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Sabies que el maig és el mes en què més bodes se celebren? I el maig és quan floreix la reina de les flors, la rosa. Doncs el maig també és el mes per estrenar un Volkswagen Tiguan amb Sarsa. Ara mateix, avui mateix, el maig aconsegueix el teu nou Volkswagen Tiguan a Sarsa. Visita'ns a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Vic i Manresa. Sarsa.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
A RAC 1, Superesports. We danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores. 8 minuts i les 5 de la tarda i avui ven entre els favorits a la victòria final del Giro d'Itàlia.
Sí, amb l'etapa sentenciada en l'últim port de quarta categoria, hi ha un quilòmetre i mig al 10% i ha atacat Primoz Roglic. No el pot seguir Evenepoel, per tant, marxa Roglic. No traurà una grandíssima diferència, però no l'ha pogut seguir Evenepoel. Queden menys de 4 quilòmetres pel gran grup intentant obrir forat. Healy, mentrestant, l'irlandès a punt de guanyar l'etapa.
Doncs ataca Roglic, moviment per fi entre els favorits. Demà tenim una crono llarga que també pot marcar, evidentment, moltes diferències. Més de 30 quilòmetres demà contra el rellotge, però Roglic que no s'ha esperat i ataca intentant retallar aquestes diferències que té ja Evenepoel sobre ell. 7 i les 5, 7 minuts i començarà el partit de Catalunya de bàsquet contra Ucraïna, Fontejau, en categoria femenina. Ens demana pas al Mundet amb protagonista abans d'anar cap a la zona alta de Fontejau. Marc, hola, bona tarda.
Doncs ja sabíem, el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferneril. Senyor Ril, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, torna a la selecció, 5 anys després, la selecció catalana absoluta femenina, Catalunya contra Ucraïna. Una mica les sensacions abans de jugar aquest partit, que té un punt històric.
Sí, dos paraules per mi, emocionat i il·lusionat, perquè entenc que després de 5 anys tornar a reunir aquest ventall de jugadores era molt important. Per nosaltres és un dels actes punters i dels actes evidentment importants del centenari, i realment quan veus amb la il·lusió que estan les jugadores entrenant, quan veus les ganes que té tothom de veure aquest partit, dius, doncs, ojalà ho puguem fer més sovint.
Es pot fer més sovint?
Bueno, si s'alineen una sèrie de circumstàncies, per què no? Nosaltres estem molt contents perquè la predisposició hi és, les jugadores, els clubs, cap tipus de problema. Trobar rival és potser el més complicat, però a mi m'agradaria, perquè és una...
Tot és posar-s'hi, perdoni que li digui.
Sí, no, és així. Nosaltres ens ha costat perquè també teníem un interès especial en que el rival fos un equip que tingués una situació diferent, no? Crec que hi ha un tema solidari entre mig també, que ens hem volgut valorar, i per tant, doncs, bueno, al final s'ha conjugat tot i podem presentar aquest partit, i de veritat estem molt contents, i la il·lusió és, ahir els hi deia, no?, a acabar l'entrenament a les jugadores, que ens agradaria això repetir-ho més sovint.
Jo miro la selecció catalana, és una selecció petita, de mida, però de nivell molt alt. Jo ho comparo amb d'altres equips de l'entorn europeu i, ostres, no tenim res a envejar ningú.
No, és cert. A més, l'edat de les jugadores. Ahir hi havia 7 jugadores menors de 25 anys. És un equip amb una projecció de futur immensa. I a part és això, potser no tenim l'alçada suficient, però la resta és un equip. A veure, jo crec que aquí han vingut les millors jugadores. Pensem que hi ha 3 que no hi són, que estan seleccionades amb la Federació Espanyola, però pràcticament la resta crec que és el millor que tenim en el bàsquet estatal jugant en aquesta competició. Per tant, contentíssims de poder reunir aquestes jugadores i sobretot ja dic, de l'interès, de les ganes que ens demostren, no? Jo crec que és una gran selecció i que si ens deixessin podríem competir amb qualsevol.
Li pregunto pels nois, perquè aquest és una pota dels actes centrals del centenari, sí. L'altre és el partit que s'ha de jugar el mes de juny a Manresa, veurem si és el juny, el juliol, s'està pendent de lligar la data, del rival. Què me'n pot avançar ara aquesta hora, en un dia com avui, que és un dia que, com deia el president Pujol, toca o no toca, avui toca.
Sí, no, jo la veritat és que t'ho dic, ho he dit al començar, el partit el volem fer, estem treballant per fer-lo, estem intentant amb alguna selecció arribar a un acord, no serà el mes de juny perquè no trobem rival, perquè la CB acaba tard, perquè a més molts equips començaran a entrenar més tard perquè tant el Mundial com el Preolímpic és molt més tard, i aleshores potser ara estem intentant amb els jugadors buscar una fórmula perquè durant el mes de juliol doncs poguéssim celebrar aquest partit.
Acabo amb una última qüestió, que és la salut del bàsquet català. En dia com avui, doncs, i em focalitzo sobretot en el bàsquet femení.
Sí.
Tenim 3 equips de la màxima divisió espanyola, un gruix de nenes importants, és l'esport número 1, que a vegades es diu poc que el bàsquet femení és l'esport número 1 entre les noies. La salut és, en principi, bona. Què li cal al bàsquet femení a casa nostra?
Bueno, jo penso que en aquests moments mai havíem arribat a la situació que tenim ara. Venim d'una pandèmia de 2 anys molt complicats i la resposta ha estat més millor que el 2019, que era l'any prepandèmia. Per tant, jo crec que el bàsquet català està ben estructurat, cada cop estem intentant millorar dintre de les nostres possibilitats les competicions i estem en una línia ascendent. Avui, tot i que no és bàsquet femení, els 3 equips catalans que estaven jugant la fase de 16 EVA, els 3 estaran a la plata. Vull dir, a veure, se'n classificaven 4 a la primera fase, hem anat 3 i els 3 han pujat. No, la resposta és clara, tots fora de casa, que és un altre tema que ens hauríem de plantejar. Per tant, jo crec que la salut del bàsquet català, i en bàsquet femení, 3 equips de Lliga Femenina, 2 equips de Lliga Challenge, pràcticament un grup de Lliga Femenina dels és l'únic català, menys 2 o 3 equips.
4 a l'ACB, un que pot pujar.
Un que podem anar a 5. Jo crec que realment no sé, no puguem demanar més, que estem en una línia ascendent des de fa molt temps. I en definitiva és la feina que fan els clubs. La federació està darrere intentant organitzar i coordinar això, però els clubs són els que realment fan la feina i ens ofereixen aquestes possibilitats com avui, no?, de poder gaudir d'una selecció amb jugadors de primer nivell.
President, gaudeixi del partit. Nosaltres l'explicarem per RAC1 i a disfrutar.
Gràcies.
Ferran Aril, el president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, al micròfon del Marc Mundet, abans de l'inici d'aquest Catalunya-Ucraïna, avui al pavelló de Fontejao. S'acaba l'etapa del Giro d'Itàlia, Albert.
Sí, ha arribat Roglic i ara arribarà Evenepoel a 15 segons, diria que uns 15 segons de diferència entre Evenepoel i Roglic. Hi havia 44 segons a la general d'avantatge per Evenepoel, per tant s'ajustarà la diferència entre els dos candidats a la victòria. En principi, el líder manté la màglia rosa, l'Egnesund, que un dia més va estirar amb el mallot de líder.
Doncs retalla diferències, Roglic, de cara a la contrarellotge de demà, demà diumenge, per tancar aquesta primera setmana ja completa el Giro d'Itàlia. A primera, continuem sense gols al Sadar, Molló.
Sí, una mica millor Osasuna, però de moment no es plasma en el marcador. Osasuna 0, Almeria 0.
Ja ha arribat el galliner de Fontejau al Mundet, després d'entrevistar el president de la Catalana, el Ferran Aril. Mundet, ets per aquí, eh?
Aquí estic, Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, amb ben acompanyat, a més, des d'aquest galliner de Fontejau, Marc, per explicar del que passi en aquest Catalunya-Ucraïna.
Sí, amb una persona que ara m'ho comentava fora de micròfon, que també ha sigut internacional amb la selecció catalana i que ha sigut notícia aquesta setmana perquè és la nova entrenadora de l'Uni Girona, la Laura Antoja. Hola, Laura, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això de veure un partit de Catalunya contra una selecció reconeguda FIBA no es veu cada dia.
No, a mi sempre que veig la convocatòria de la selecció catalana i la samarreta i un bon equip aquí a punt de jugar defensant els colors de Catalunya, per mi és extraordinari i bueno, pèls de punta.
La veritat és que sí, que hi ha moltes ganes de veure un partit que feia 5 anys que no es veia, des que la selecció catalana va jugar contra Montenegro en aquest mateix escenari, amb una gran victòria de la selecció absoluta femenina, va guanyar de gairebé 50 punts a un equip que llavors entrenava un vell conegut de l'afició de Girona com és Roberto Méndez, i que vaja, que ens hem hagut d'esperar molt de temps per tornar a veure la quatribarrada una altra vegada en acció. D'aquí a res, és a punt de començar, Xavi, aquest Catalunya-Ucraïna, tot a punt perquè comenci el partit.
Com anem de gent a Fontejau, Marc?
A veure, et diré que hem punxat una mica, però que jo crec que ho acabarem salvant. És a dir, la tribuna principal és gairebé plena, la tribuna lateral estem, no riem a un... passem d'un quart d'entrada i un dels fons és mig buit. Jo crec que estem ara mateix... jo crec que arribarem a les 2.000 persones avui aquí a Fontejau, una entrada prou digna, la veritat, per com ha anat tot plegat.
Creus que hem estirat alguna de les jugadores al llarg d'aquesta matinada, Mundet, que tenies preocupacions per la falta de pivots en aquesta convocatòria o no?
No sé si hem menjat sopes, que és l'acudit que portem fent. Laura, les noies de Catalunya han de menjar més sopes, eh?
Sí, hem de començar a pensar un plantejament de futur, de començar a alimentar-nos d'una altra manera.
Hem de fer un Erasmus a Sèrbia, no?
El que passa que a mi no m'ho diguis, perquè jo precisament no sóc un bon exemple.
Però sí, realment, per tots aquells que diguin, ostres, la selecció catalana femenina ens queda una mica lluny, a veure, és un molt bon equip el que presenta avui Mireia Capdevila, la seleccionadora catalana, amb dues jugadores a Eurolliga, amb 5 jugadores aquesta temporada han jugat a l'Eurocup, jo et diria que és gairebé la millor selecció possible, i que, per exemple, de sortida en aquest començament de partit, doncs mira, hi veiem Rosó Buch, l'exjugadora de l'Uni Girona, ara a les files del Guernica, Aina Ayuso, que aquest any ha estat jugant a l'Olympiacos, jugant a Eurolliga femenina. Ainhoa López, jugadora franquícia aquest any al Barça Sant Feliuenc. Elena Oma, una de les claus perquè el Saragossa hagi arribat a les semifinals de la Lliga Espanyola i s'hagi classificat per primera vegada en la seva història a l'Eurolliga femenina.
I hagi guanyat
la
Copa.
I la gran capitana, exacte, i el campió de Copa. I la gran capitana, Georgina Bahí, que és, diguem-ne, el pal de paller, i mai més ben dit, d'aquesta selecció. Insisteixo, Catalunya és un molt bon equip, ja en categoria masculina, però també és un molt bon equip en categoria femenina. Laura, veus el roster? Catalunya podria competir a nivell europeu sense problemes?
Home, a nivell de qualitat de jugadores, estic convençuda que estem en un molt bon nivell, però sí que és la mancança aquesta de quilos i de centímetres que ens ho posaria complicat ara mateix.
Doncs ha començat el partit, Xavi, amb aquest Catalunya-Ucraïna. Les ucraïnes és avui aquí a Fontejau i arriben sense la seva gran estrella, Alina Yagupova. Per aquells que diguin, qui és Alina Yagupova? Alina Yagupova va ser la temporada passada l'MVP de l'Eurolliga. La millor jugadora, una de les franquícies del Fenerbahçe. Laura.
Una de les voltes del Fenerbahçe, perquè el Fenerbahçe n'agafes una i és franquícia, pràcticament.
Sí, però Yagupova té algo molt diferent de la resta de jugadores de l'Eurolliga, no? Que és que marca diferències només amb la seva presència, amb el seu físic i la seva potència. és molt difícil de parar en un 1 contra 1.
Doncs no hi és Yagupova, cosa que ha de donar una mica més enters a la selecció catalana femenina en aquest partit d'avui, que acaba de començar i del qual portem ja un minut i mig jugat. Catalunya 2, que bé que sona, Ucraïna 0.
Passa que a Laura Antoja ja ho feies tu, Mundet, però li hem d'agrair especialment que avui ja ens acompanyi, perquè la setmana deu haver estat una mica mogudeta, Laura, ja anomenada com a entrenadora de l'Esperoni Girona. Nosaltres comentàvem amb tu abans que es fes oficial i t'agraïm que ens acompanyis avui en aquesta transmissió.
No, home, gràcies a vosaltres. Per mi és un plaer estar retransmetent un partit de la selecció catalana i és un detall més de que la setmana per mi ha estat especial.
Doncs aquí en marxa el partit Catalunya 7, Ucraïna 0. Ja dic jo, puix, que tindrem problemes amb els noms de les jugadores ucraïneses. Qui la remena és... Saps què passa? Que no tenim referències. Per una raó molt senzilla, i és que la casuística d'Ucraïna ha fet que en aquest país doncs hagin obert fronteres i totes les jugadores hagin emigrat a jugar a l'estranger, i hi ha un parell de jugadores que juguen a Eurocup, una que jugava a la Virtus de Bolonya, una altra que jugava al Lubin polonès, però la resta, Laura, són tots jugadores de segona i tercera fila, fins i tot per tu et deu costar els noms.
Sí, jo no tinc referències d'aquestes jugadores, però vaja, si estan jugant en competició europea, la duresa i el ritme el tindran bo, no?
Tirota per Catalunya, Bahí de 3, no? El rebot serà per Ucraïna, dorsal 17, Darla Konounchenko.
Estem veient a la selecció catalana jugant amb 4 jugadores a fora i un referent a dintre, i a partir d'aquí, doncs, Helena Oma en determinats moments obre el camp en el seu bon tir de 3, que aquest any ha demostrat un percentatge elevadíssim, i si no és Georgina Bahí des del poste alt, doncs, que també va obrint el camp perquè puguin haver-hi penetracions de totes les altres petitones.
Sí, 57 per arribar al final d'aquest primer quart. Catalunya 7, Ucraïna 2. És pilota per les ucraïneses. Machisenko, la capitana de l'equip, entrega en curt a la dreta per Victoria Balaban. Intenta la penetració, l'escorta titular avui de l'equip ucraïnès. No, el rebot és per Catalunya, surt en pilota controlada. L'equip de Mireia Capdevila és Rosa Buch, Aina Ayuso, passada per damunt del cap per Geo Bahí, queda sola, al pal baix, costat esquerre, bàsquet de la capitana del Cadí la Seu. Catalunya 9, Ucraïna 2.
S'ha arribat al descans en el partit de primera, Osasuna 0, Almeria 0. Bastant millor Osasuna, Almeria pràcticament no ha tingut aproximacions a la porteria navarresa, de moment sense gols. I en el duel asturià de segona divisió s'avança l'Oviedo, Sporting de Gijón 0, Oviedo 1. Si això acabés així, l'Oviedo a 4 punts del play-off d'ascens.
Aquí a Fontajau hi haurà roda de canvis. Els primers canvis en el partit d'avui és per les ucraïneses. Se'n va la dorsal número 5, Victoria Balaban. Entra en el seu lloc dorsal número 3, Daria Dubniuk. Puja la pilota Catalunya. Qui la remena és Aina Ayuso. A l'esquerra per Ainhoa López. Pilota entre les cames, el bloqueig de l'Ena Home, passada en horitzontal per Georgina Bahí. A la dreta, una altra vegada per Aina Ayuso. Juguen el 2 contra 2, lateral, la pica per Georgina Bahí. Aconsegueix treure la pilota per l'Ena Home, al límit de la possessió. Ainhoa López de 3, no, el remot és per Ucraïna. Intenten sortir a la contra, la remena la dorsal número 7, Juliana Datsko. Sobre la defensa d'Aina Ayuso, Datsko que va per terra, es llença com un gat. Aina Ayuso aconsegueix connectar amb el pal baix, ja que falta personal de Catalunya, falta personal d'Helena Oma. És la primera falta personal del partit pel conjunt català. 5 i mig pel final del primer quart.
Catalunya està imposant aquesta diferència de marcador segurament per anar pujant línies des de 3 quarts de pista, i aquesta agressivitat al final de partit segurament es notarà amb el marcador, que robaran alguna pilota més, que arriben amb transició, arriben amb una velocitat que segurament Ucraïna no podrà mantenir, no?
Mm-hmm. Hi ha hagut canvis, s'ha assegut Georgina Bahí, ha entrat en el seu lloc Carolina Guerrero, que a més es dona una circumstància, i és que, diguem, Catalunya té dues pivots, però és entre cometes, perquè Georgina Bahí i Carolina Guerrero, la pivot o l'alè pivot del Barça, és això, una alè pivot, no són un 5 pur a l'ús, sinó que són jugadores que tenen tendència a obrir-se cap a fora, no?
Totalment, són jugadores que, bueno, que tenen més confiança en el tir que no pas en la proximitat de la cistella, no?
I el cos a cos.
Sí, el cos a cos, potser l'intenten evitar més, però en canvi obren molts espais, que potser amb el tema de tenir jugadores tan petites també va bé, no? Que tinguis una gran oberta, que no hi hagi l'ajuda de l'interior, que et pugui taponar doncs, una entrada sola a dintre.
El bàsquet modern, Andoja.
Exacte.
11-5, Catalunya guanyant de 7, de 6, perdó. 4-38 per arribar al final d'aquest primer quart. Hi ha doble canvi a les files de Catalunya. Se'n van Aina Ayuso i Elena Oma. Entra una dona que avui jugarà el seu últim partit com a local a Fontdejou, que és Laia Flores, que recordem no ha renovat pel conjunt gironí. El seu lloc l'ocuparà Laura Penya aquesta propera temporada a les files del conjunt gironí.
Sí, segur que per Laia Flores avui és un partit especial i bueno, moltes sensacions i molts records i són dos anys per ella importants a la seva carrera i a la seva trajectòria i sobretot desitjar-li, ja ho sap, que jo li desitjo el millor, però estem segurs que aquí veurem una Laia Flores en algun altre lloc amb el seu potencial.
Se la rifaran, si no és a la Lliga Espanyola és a l'estranger, perquè és una noia amb cartell ja. Ha aprofitat d'aquests dos anys per fer-se cartella a l'Euroliga. Ha entrat també Txell Alarcón, jugadora que un dels grans prospects que diuen els americans del bàsquet català, jugadora jove que té un esplèndid futur per endavant. Guanya Catalunya de 8-13-5.
Sí, la Txell Alarcón aquest any ha fet un pas endavant a les files d'Araski. Se la veu molt més sòlida, confiança molt en la penetració, molts recursos de rebot ofensiu. Bueno, una jugadora que crec que ens sentirem a parlar.
El draft, a més,
sí.
Amb això està dit tot. A veure, hi ha hagut bàsquet de Catalunya des del coll de l'ampolla d'Ainhoa López. La veritat és que ha sortit com molt bé la posada en escena de la selecció catalana, que guanya a 10, només començant el partit, 15-5, demana minut de temps mort el seleccionador ucraïnès. A 3:36 per arribar al final d'aquest primer quart, Catalunya 15, Ucraïna 5.
En fa un altre el Bayern a Alemanya, Gerard.
Sí, de fet ho deixàvem amb 3-0, doncs 5-0 ja per l'equip de Tuchel. Ha marcat Gnabry al 4-0, una jugada d'1 contra 1, s'ha fet el porter i ha marcat a plaer. I el 5-0 l'ha marcat Matis Tel, el jove davanter del Bayern, que ha sortit ja en la segona meitat, rotacions perquè el partit està sentenciat. Doncs Tel ha fet el 5-0 a 8 minuts pel final, Bayern 5, Schalke 0. Els resultats, per cert, fan que el Schalke ara mateix estigui tercer per la cua, és a dir, en zona de promoció per no baixar, dels equips històrics que ja va baixar a la, diguéssim, segona divisió i que ara torna a estar en perill la seva condició d'equip de Bundesliga.
Com tenim el Ramos Alcaraz a Roma, Molló.
Doncs mira, segurament en el punt culminant fins ara, perquè té la primera bola de set Carlos Alcaraz després d'una deixada boníssima del Murcia. Estava servint Albert Ramos pel 5-5, tenia 40-15, però 3 punts consecutius d'Alcaraz i 7 point pel jugador Murcia per fer ja el primer pas cap a la següent ronda.
Que prendrà el partit a Fontejau després d'aquest temps mort. Veig Sor Lucía Caram avui entre el públic de Fontejau.
Serrerà Ucraïna des de línia de fons. Pressiona tota la pista la selecció catalana. Ahir li dèiem en broma a Georgina Bahia a la prèvia: faràs quilòmetres. A fe de Déu que farà quilòmetres avui, perquè realment mira, una altra pilota recuperada de la selecció catalana. Es llança Carolina Guerrero a terra, la recupera Catalunya, pilota per Laia Flores, creu a la pista, és un 4 contra 3, ara es posicionen les ucraïneses replegant-se, la bola arriba a Txell Alarcón, sol està a 3, triple de la selecció catalana, primer triple del partit. Catalunya 18, Ucraïna 5. No hi és, recordem, Alina Yagupova en les ucraïneses, tenen un parell de jugadores més que no han vingut perquè estan jugant amb la selecció del 3x3, però avui he posat damunt la taula una dada, i és que Ucraïna és la selecció número 24 del món. És la selecció número 17 del rànquing europeu i que ha quedat fora del proper Eurobàsquet d'aquest estiu pels pèls, per bàsquet, a veure, és a dir, és una selecció de nivell.
Sí, sí, la referència d'un país sencer i que ara tenim aquesta problemàtica de la guerra, però però està clar que estan en un nivell alt i que aquestes tres baixes que tenen segurament canviaria el partit d'avui, no?
Ara mateix marcador 21-8, Catalunya guanyant de 13, 2-16 per arribar al final d'aquest primer quart. Pilota per les ucraïneses, se la jugaran de 3. No, el rebot és per Catalunya, pujarà la pilota Rosó Buc, ocupant carril a l'esquerra, en camp per endavant. S'atura la zona de 3 quarts, Carolina Guerrero li planta un bloqueig, opta per anar-se'n cap a la línia de fons, acaba trepitjant la línia de fons. L'exjugadora de l'Uni Girona, ara a les files del Guernica, Rosó Buc. Mira, perquè m'entenguis, el nivell d'Ucraïna en el rànquing mundial està just per davant de Mali. La selecció de Mali és la número 2 d'Àfrica i tradicionalment, és a dir, hem tingut una tradició de jugadores malianes a la Lliga Espanyola de nivell.
No, millor que sí, tu sí, les deu conèixer la Laura, les seleccions africanes, no, Laura?
Bueno, sí, les seleccions africanes masculines més que les femenines ara mateix.
No, però és a dir, per veure on s'ubica, no, aquesta selecció d'Ucraïna. És la 26 del món, Montenegro és la 21, Eslovàquia la 22, la República Txeca la 23, Hongria la 24, Letònia la 25, Ucraïna la 26, Mali la 27, Croàcia la 28. I Catalunya la tenim competint francament bé en aquest començament de quart, que aquest començament de partit guanya de 12. Ara són 11 els punts de diferència després dels dos tirs lliures anotats per l'única jugadora d'Ucraïna, que és a les files de... que juga a la Lliga Espanyola, Daria Dubniuk, el Benvibre.
Sí, ens l'hem trobat aquest any donant guerra amb el Benvibre, que ha fet una grandíssima temporada i era una d'aquelles peces que no deixa baixar el ritme de partit, per tant, una bona peça per un equip que jugui de conjunt.
Ara pilota per Catalunya, la bola li arriba a Txell Alarcón, està sola, és de 3, no, la pilota del Ferro, rebot ofensiu, és Anna Palma, a la mitja volta, no, el rebot el torna a carregar la selecció catalana, el domina la selecció d'Ucraïna, Victòria Balaban surt en pilota controlada, ocupant carril a l'esquerra, li ha posat la maneta per darrere, Laura Méndez.
Laura Méndez, una altra de les jugadores, per mi, que s'han consolidat a la Lliga, amb Estudiantes, ja va fer dues molt bones temporades amb Benvibre, però aquesta vegada ha fet un salt més i ha demostrat que té talent i té moltes coses a oferir en el bàsquet femení de primer nivell.
Minut i 12 segons per arribar al final d'aquest primer quart. Catalunya guanya doncs de 21-10. És pilota per l'equip de Mireia Capdevila. Pilota interior, ara molt bé, Anna Palma. El pau baix ha fallat, llàstima, no ha acabat de resoldre bé aquesta acció, aquesta passada que li havia col·locat a la perfecció. Laia Flores passada en vertabunt del cap a dins la zona, ha fallat sota cistella. El rebot és per Ucraïna, marxem cap a l'altre costat. Qui la remena és Tetiana Harbichuk. Caram, com costa dir això. La pilota en curt per Balaban. Havlichuk una altra vegada al pal baix, clava els peus, perfecta la resolució de la jugadora ucraïnesa. Bàsquet 21-12, 36 segons i arribem al final del primer quart.
Mentrestant a Roma, el Caraz ha aprofitat el 7 points, 6-4 el primer set pel Murcia contra el català Albert Ramos.
Hi ha un altre triple de la selecció catalana. 24-12, 23 segons per arribar al final d'aquest primer quart. El triple de Laura Méndez, i ara nova pilota recuperada a mitja pista. És un 2 contra 2 en contraatac perfecte. Leia Flores la pica per Carolina Guerrero. Bàsquet 26-12, demostrant múscul la selecció catalana. Últims 10 segons, podia haver-hi falta personal. Els àrbitres l'han xiulat un punt tard.
Acció molt típica de Laia Flores, no? En les pressions a tota pista, que li agrada molt anticipar-se en els passes i robar aquestes pilotes, inclús o fer un next molt llarg i anar tocant pilotetes per després córrer endavant, no?
Ara mateix tenim a pista a Catalunya jugant amb Laia Flores, Laura Méndez, Txell Alarcón, Anna Palma i Carolina Guerrero, un equip molt jove.
Molt jove, Anna Palma, per exemple, una altra també de les jugadores que fan un pas endavant aquest any i que és una jugadora molt versàtil, amb una alçada que,
és un 3-4,
que posaries al 4, però després té un joc molt de 2, diguéssim, i per tant això li dona una facilitat d'anotació.
Compte que queden 4 segons, hi ha hagut falta personal, joc aturat. La falta és de la dorsal número 7, Juliana Datsko.
Em sembla que és la primera que fa Ucraïna en el partit.
Segons el videomarcador, sí. Catalunya en porta 5, en aquest quart estan bonus. Ui, el que intenta veure Laia Flores, una passada a l'Arre Manguiller de cara a la graderia. La bola s'ha acabat perdent per la línia de fons. Capcot, el seleccionador ucraïnès.
Bueno, està bé que en aquests partits es vagin provant coses, sí, per alegrar l'ambient.
I saps què és el que està bé, Laura? Que hem arribat al final del primer quart amb Catalunya fent 26 punts. Ahir em deien a les xarxes un, però ¿dónde vais con este equipo? Que es pequeño, es molt bo, i tanto. Pues mira, 26 punts.
Clar que sí. Amb ritme, agressivitat i amb una miqueta d'espontaneïtat i anar-se passant la pilota.
De la necessitat, virtut.
Exactament.
26 a 14, Puig. Catalunya guanyant de 12 en aquest retorn internacional de la selecció catalana. Feia 5 anys que Catalunya no jugava, guanyant de 12 a la selecció número 26 del món.
Tenim gol a la primera, Molló.
Sí, gol d'Osasuna, gol d'Ante Budimir, una passada en profunditat, surt el porter Fernando, jo crec que busca bolets al porter de l'Almeria, i el supera molt bé amb un toc subtil amb l'esquerra. Budimir, Osasuna 1, Almeria 0, és un bon gol per l'Espanyol, perquè l'Almeria queda ara mateix amb 5 punts més que els pericos, mentre que Osasuna quedaria un punt per sota del Girona.
I a segona continua guanyant l'Oviedo, acaba d'arrencar la segona part del partit al Molinón.
El 2 de la segona, Sporting 0, Oviedo 1.
Quant d'afegit tenim a Múnich?
3 d'afegit.
A Múnich, perdó, que això hem canviat, que l'accent ara ha passat de la I a la U. Ara hem de dir Múnich.
Sí, a Múnich.
I Zúrich, no? També. Múnich i Zúrich eren els dos exemples que han canviat, no sabem per què, però ara han passat a ser planes i no agudes, aquestes dues ciutats.
Que dèiem Curitz, ara ens hem d'acostumar a aquestes dues.
Doncs 3. Quan queda a Múnich?
Queda 3. N'han afegit 3, en queden 2 i mig, gairebé. Bayern de Múnich, 5. Schalke 0-4, 0.
T'ho fa tan complicat, Mundet, perquè ja deia, no? Fa molts anys que li diem Múnich. I ara s'ha de dir Múnich.
No sé, jo ja, hi ha vegades que ja no sé què dic. Sí, Múnich o Múnich.
Caunes, tens clar que l'accent és a la primera A, Mundet?
Com?
Caunes, tens clar que l'accent va a la primera A?
Sí, eh? Si fos a la U, ja seria Caunes, no? Capaços, segons quins correctors, a l'hora de tocar el Boraviu.
No, allà,
has de dir Caunes.
Allà diuen Caunes, eh?
Sí, allà diuen Caunes. Allà diuen Caunes. Marxem dimecres, eh? Cap allà.
Perquè
avui hem tingut notícia. Sí, sí. Avui hem tingut notícia. Jan Veselý no viatja o no ha viatjat amb el Barça a Vitoria per jugar demà contra el Baskonia, recuperant-se dels problemes d'esquena. Te'l mires gaire, tu, el masculí, Laura?
Me'l miro poc per la falta de temps, però sí, home, és que està, tu engegues la tele i vas buscant i a més amb l'entorn que tenim sempre parlem, sempre acabes veient tot, bueno, el Partizan Madrid només per això ja...
Ja, sí, sí. En fi, que ha començat el segon quart d'aquest amistós de la selecció catalana femenina. Tenim a pista, a veure que ens situem per part de Catalunya. Laura Méndez, Txell Alarcón, Mama Dembélé. Veig també Anna Palma i Georgina Veig, que és qui té la pilota. De 3, no, el rebot és per la selecció d'Ucraïna, per Olena Boyko. Per damunt del cap, la bola li arriba a Yulia Muslienko, el triple no hi va, el rebot és per Catalunya, pujarà la pilota Mama Dembélé, una jugadora molt jove també, que la tenim jugant als Estats Units, que, en fi, de la qual també se n'espera molt, d'aquesta dorsal número 4 de la selecció catalana. Jugadora menuda, ràpida, molt elèctrica, i que Mireia Capdevila no s'ha tallat un pèl a l'hora de portar-la en aquesta convocatòria de la selecció catalana.
Perdona, Mundet, penal a favor de l'Sporting. Sort en té aquest àrbitre del VAR, perquè s'havia menjat un penal en un duel Astúria-Sporting-Oviedo com una casa de pagès, per una agafada de samarreta. Sporting 0, Oviedo 1, per tant, amb l'opció d'empatar el conjunt asturià, llença el penal i empata, Sporting 1, Oviedo 1, i marca el segon Osasuna, marca Abde, un bon gol, 6 de la segona part, Osasuna 2, Almeria 0, bon gol per l'Espanyol, mal gol per Girona.
Quedaria a un punt del Girona, l'Osasuna, amb aquesta victòria, 47 punts per Osasuna, 48 pel Girona, i en canvi, com deia el Molló, bé, perquè l'Almeria continuaria amb 36 punts a la classificació, ara mateix 5 per sobre de l'Espanyol a l'espera del que passi demà al derbi.
I déu-n'hi-do la rosqueta d'Abde, ha anat a l'escaire.
Un golaç. del jugador cedit pel Barça, que en principi a l'estiu tornarà a la disciplina del Barça. Veurem què decideix el Barça, si quedar-se-lo o provar alguna nova aventura per Abde. Tornem a Fontejau, Marc.
Tenim notícia, i és que jo crec que Laura Peña no jugarà. Ha fet l'escalfament, l'últim fitxatge de l'Uni Girona. És l'única jugadora ja que no ha jugat en el partit d'avui. Recordem, lesionada i operada de l'espatlla. Ja sé, mes de març, Laura.
Comencem bé, no? La temporada... No, és broma, és broma, és broma, home. Millor fer broma d'aquestes coses ara.
No, però la veig allà asseguda a la punta de la banqueta.
Ja estàvem informats d'això, sí.
No jugarà, però vaja, és per mi un altre dels grans projectes del bàsquet català, sortit del planter del femení Sant Adrià, i que, vaja, a la Seu d'Urgell s'ha consolidat com una de les millors bases de la primera divisió.
Sí, és una jugadora amb molt de talent a nivell de dirigir, de pensar ben bé com es fan les coses i de mentalitat de conjunt, no? Aleshores, a més, el tir exterior i la capacitat del pick and roll, que és molt, molt determinant, per mi és un molt bon fitxatge, i esperem que amb temps ella es vagi aposentant aquí a Girona i faci una bona temporada.
I amb punts a les mans.
Molts punts, sí.
És a dir, les dues, és a dir, és direcció i anotació, que això ho ha buscat.
Sí, haurem de fer un pas endavant, doncs, sobretot a nivell europeu, i fer, bueno, amb el contacte i que s'acostumi potser a més ritmes o a més contactes, però això són les evolucions que han de fer i les progressions dels jugadors, no?
29-16, Catalunya guanyant de 13, es pilota per Ainhoa López, atacant des del costat esquerre, no ho aconsegueix, la posa cap enfora per Geo Bahí, el teva meva de la capitana, amb Laura Méndez. Hi ha hagut falta personal d'Ucraïna, falta personal de la capitana, Olga Masnichenko.
Georgina Bahí, a mi m'agrada molt veure-la jugar. És una jugadora d'aquestes que... Són aquells quatres que per mi són bàsics en els equips, que han de fer jugar les seves companyes, i quan sigui el seu moment, pam, aixecar el rival, no? amb la lectura de la defensa.
Anota el primer tir lliure, la capitana està ja en els 7 punts. Anota el segon també, 31-16, 15 més 15 per Catalunya. És pilota per Ucraïna. La bola va al costat esquerre, juguen al mà a mà, Victòria Balaban, pilota interior per Juliana Dasco, sota cistella, no pot a la primera, a la segona sí, agafa el seu propi rebot d'esquena, a una mà, anota, 31-18, ja tens mort demanar per Mireia Capdevila, joc aturat aquí a Fontejau, 6-53 per arribar al descans del partit, Catalunya guanyant de 13, Catalunya 31, Ucraïna 18.
Final a la Bundesliga, Gerard.
Joc 7 i partit pel Bayern de Múnich, que ha guanyat 6-0 amb un gol de Marraui, ja el temps afegit contra el Schalke, això deixa el Bayern, com deia, líder, 68 punts. El Dortmund en té 64, juga a partir d'una hora mal comptada contra el Borussia Mönchengladbach a casa. Si guanya, tornaria a col·locar-se només un punt a falta de dues jornades pel final. Pel mateix preu també, resultats finals en els altres partits de la Bundesliga que jugaven en aquesta tanda de dos quarts de quatre. Eintracht de Frankfurt 3, Mainz 0, Wolfsburg 2, Hoffenheim 1. I a punt d'acabar-se l'Unió Berlín 4, Friburg 2, a més del Bochum 3, Augsburg 2. Aquest Unió Berlín-Friburg decidia qui entrava, de moment, al final d'aquesta jornada, a la Lliga de Campions. Serà l'Unió Berlín, que ara mateix es col·loca tercer per damunt del Leipzig, fins i tot té dos punts més que el Leipzig, que juga demà, i tres més que el Friburg. El seu rival avui s'acabarà ara mateix, de fet, Unió Berlín 4, Friburg 2.
En handbol tenim jugant el CAC 7 Granollers, va dir contra el Beti Onac, de moment perdent d'un gol 9-10 al minut 24 de la primera part. Demà juga l'equip masculí, el Freaking Granollers contra el Bidasoa a les 5 de la tarda, també en aquest cas a la Lliga Sobal. Partit d'avui, cas de victòria del CAC 7 Granollers, l'aproparia molt, molt, molt a la permanència a la Lliga Femenina d'handbol. Es reprèn el partit a Fontejau, aquest Catalunya-Ucraïna, partit del centenari de la selecció catalana femenina.
Que és, de fet, aquest matí buscava les dades, hi ha hagut molt pocs partits de la selecció catalana femenina absoluta contra seleccions FIBA. És a dir, hi ha hagut amistosos contra d'altres seleccions autonòmiques o contra equips que són, no sé, combinats, etc, etc. El d'avui és el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, just el 8è partit de la selecció catalana en tota la seva història. En va jugar 3 d'una tacada, l'any 82 contra Iugoslàvia, després l'any 2002 contra Croàcia, el 2004 contra Lituània, el 2005 contra Cuba i el 2018 contra Montenegro. De tots aquests, quals n'ha jugat tu, Laura?
Jo penso, bueno, Croàcia segur, perquè era el Sant Jordi, a més hi havia la selecció masculina que va jugar darrere nostre, Sant Jordi es va omplir...
El comiat de Ferran Martínez.
Va ser espectacular. Aquell any vam disfrutar molt, el públic també. I crec que Lituània i Cuba segurament també.
Cuba és a Badalona, és un partit que juga a Badalona, i Lituània no recordo. Jo diria que a més va jugar a Barcelona, aquest Catalunya-Lituània.
Sí. Hauríem de revisar, perquè ara no me'n recordo exactament contra qui les seleccions vaig jugar, però bueno, van ser 5 anys.
Són aquests?
Sí, okay. Però no sé si eren FIBA. Jo potser vaig fer també el torneig aquest de les nacions que es feia contra aquells del País Basc.
Galícia, sí. Etcètera. Sí, sí. A mi m'agraden aquests, seleccions FIBA reconegudes.
Home, aquests són els guapos de jugar. I que et demostren doncs, que aquí hi ha suficient nivell doncs, com per fer-los, i ojalà fossin oficial.
I va girar de l'un Sant Jordi, no, Laura? Allò hauria de ser una passada. Allò.
Allò va ser, és que no... Només els que ho vam viure, i espero que el públic que va venir també se'n recordi, però crec que serien de les coses que s'haurien d'aconseguir tornar a repetir.